la del cronut.
El cronut.
Oh, sí. Bona.
Què és?
Un donut croissant. Fet amb pasta de croissant.
Oh. Mm.
No, aquest és molt bo, eh? Jo no l'he tastat, però també gent propera sí que ha tingut el gust i també estan prou a favor. Total, que la pasta amb què es fa aquesta galeta acostuma a ser tova i es pot fer que tingui amb una consistència prou cremosa per fer farciment per a un croissant. El 3 de febrer es va inventar tot plegat, la croqui, el croissant de cookie, que a Madrid i a França costa entre 6 i 7 euros, ja us ho dic.
Oh, és car.
És prou car, sí, però bueno...
El Caprabo cosa... segur que és més barat.
Caprabo sempre, perquè tenen ofertes sempre personalitzades i pensant en l'estalvi familiar. Per tant, amb aquesta barreja, doncs és molt fàcil. La pregunta d'avui, jo no sé si al final ja estic pensant que igual em repeteixo, però tornem a preguntar, a veure si us sona. Quina barreja d'aliments et torna bots?
L'hem fet.
És a dir, tu creus que l'hem fet?
Sí, però no sé, tornem-hi.
Jo no sé si aquesta pregunta va ser barreja boja. És a dir...
Ah, val.
Barreja boja, és a dir, la gent que es fa l'entrepà amb chorizo i Nutella.
Exacte.
Aquestes coses.
Val,
és barreja d'aliments, que poden casar perfectament, no?
Val.
Aquella barreja que, diguem, us encanta. A casa, darrerament, hi ha una febre de les freses... Les maduixes, sí. Amb xocolata.
Ah, però aquesta és molt mítica.
És que pot ser mítica.
Ah, pot ser mítica?
Ah, pot ser mítica.
Val,
que us torna boig. A casa darrerament no saben menjar...
No barreja boja, sinó la que ens torna boig.
La que ens torna boig, la que ens torna boig. O sigui, aquesta barreja de dues coses que dius, mira, jo és que ja pràcticament no sé menjar una cosa sense altra perquè em torna bojíssim. Ja et dic, a casa darrerament la fruita no se sap menjar sense derretir xocolata.
Bona aquesta.
Ara allà mullant una cosa.
Mim, vols ser feliç algun dia?
Sí, taronja i xocolata. Ja, tu et conec.
Absolutament.
Et conec
una mica. Saps les pastisseries que tenen aquelles taronges?
A més, és una barreja que trobes a molt arreu i en molts formats.
A mi m'ha vingut al cap la marca d'unes galetes
també,
molt mítiques.
També.
Que són així tu,
no, m'ho menjo tot, que tingui taronja i xocolata.
Taronja i xocolata.
A mi m'agrada la xocolata amb formatge. O sigui, combinar les dues coses.
Aquesta és arriscada, no?
Perdona, està molt bo, eh?
Hi ha de ser manxec. Formatge sec.
Sí, o no? Exacte. Sí. Està molt bo, proveu-ho, de veritat.
Estic molt d'acord.
Us ho recomano molt. Jo us diria qualsevol cosa amb orenga. Necessito posar orenga a la meva vida. M'encanta.
A qualsevol cosa.
A la sopa també.
A un iogurt.
A un iogurt ho he tastat, no m'ha encantat.
Has provat iogurt amb orenga?
Us ho prometo que sí. I sopa, tot amb orenga. No m'agraden les coses sense orenga.
La sopa, bueno...
Aquí al bar del costat ja saben que tots els entrepans que em fan van amb orenga, que és més comú. Però sí, poseu orenga a qualsevol cosa.
Més comú. Fa tothom, això, sí.
Més comú, diu.
Està molt millor. I a qui es posa sal, doncs a qui es posa orenga. Jo us ho dic de debò, proveu. Proveu i em digueu. El dilluns em digueu.
I el proper entrepà?
Orenga.
De fuet, el demanaré orenga.
Ben fet.
Aviam què passa.
No t'agradarà.
No. I mira que m'agrada molt l'orenga. Escolta'm, Rafa, si voleu participar-hi, què hem de fer?
663-99-30-62, respostes, missatges per escrit o de veu, explicant-nos doncs, la resposta a aquesta pregunta. Quina barreja d'aliments us torna bojos i us encanta? 663-99-30-62. Fins la una, més o menys, i a la part final del programa, en la comia de la setmana, farem un nou sorteig de la cistella Caprabo.
Més o menys. 3 minuts que passen de les 10 del matí, anem a publicitat i de seguida Carme Munté puja a la caravana.
Radio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona Pasqua. Igualment. Ja no ens havíem saludat la Pasqua,
igualment.
Ens la felicitem.
Saps que l'altre dia vol dir aquesta setmana, el dimarts o el dimecres, vaig felicitar la Pasqua a algú i em va dir, home, que vas tard. Dic, home, tinc 50 dies, saps
clar,
què vull dir?
Clar, clar, clar.
Felicita la Pasqua.
Correcte, correcte. Tenim escolta'm, dies per endavant,
exacte,
encara.
Exacte. I tenim dies per llegir, rellegir, repassar i, sobretot, gaudir el Catalunya Cristiana.
Amb un tema molt interessant i molt actual, que és el rescat de la natalitat. Mm-hmm. Sabem les xifres que tenim actualment de naixements i, aleshores, hem volgut plantejar una reflexió de... Per què les dones catalanes només tenen de mitjana entre 1,1 i 1,2 fills quan en realitat en voldrien dos? Què cal fer per revertir la bretxa entre desig i realitat? De fet, tenim una situació que Catalunya, ho sabem, cada vegada és més lluny de la xifra que marca el nivell de reemplaçament demogràfic, que és de dos fills per dona que ha completat els seus anys fèrtils.
Per tant, ens estem envellint, eh?
Per tant, ens estem envellint. I, de fet, és una inèrcia aquesta de la baixa fecunditat que s'arrossega des de l'any 1980. Una de les persones que hem entrevistat és l'Albert Esteve. Ell és director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Però, si tu mantens, com està passant aquí, una fecunditat per sota de dos durant 20-30 anys, al final els naixements cauen. Són faves comptades, perquè d'aquí 20 o 30 anys entraran a ser mares els que pocs que han nascut ara. Llavors, si cada vegada entren a ser mares menys gent, doncs baixarà la fecunditat, els naixements. Per tant, tens una baixada dels naixements i això té implicacions, al cap de 3 anys, no? Ja té implicacions per les escoles, no? I després per la secundària, per la universitat, després pel mercat laboral, etcètera, no?
De fet, tenim aquesta dada, que és el 2023, la natalitat a Catalunya va experimentar una caiguda històrica amb només 54.463 naixements, que suposava una disminució del 36,85% respecte des del 2008. I el que dèiem, el reportatge al final el que fa és plantejar per què hi ha aquesta bretxa entre desig i realitat.
El que ens diuen les enquestes més fiables sobre el tema de la fecunditat és que, efectivament, quan a la gent se'ls pregunta quants fills volen tenir o si voldrien tenir fills en els propers 3 anys o quina hauria estat l'edat ideal per tenir el primer fill, ens donen una resposta que no coincideix amb el que després observem la realitat. Llavors, a partir d'aquesta desavinença entre el que diuen que els hi agradaria fer i el que acaben fent, doncs considerem que efectivament existeix aquesta bretxa, no?
Perquè diuen, a la pregunta de quina edat creuen que seria ideal tenir el primer fill, moltes dones diuen que els 27-28 anys, però a la pràctica sabem que de mitjana el tenen els 32. A la pregunta sobre la mida ideal de família, la mitjana és de 2 fills, però quan mirem l'estadística de la fecunditat la tenim, com dèiem abans, entre l'1,1 i l'1,2. Quan se'ls pregunta si tenen intenció de tenir fills en els propers 3 anys, un percentatge força elevat ens diu que sí, en aquestes enquestes, però després resulta que no els han tingut.
I si els hi preguntem a quanta gent mai els hi ha passat pel cap ser pares i mares, vale? És a dir, que Això sol ser menys d'un 10% de persones que de manera sistemàtica diuen, i constant, regular, diuen que no volen ser pares i mares, però llavors quan mirem les estadístiques veiem que de les generacions nascudes a l'any 1975, que són persones ara que estan properes a celebrar 49 o 50 anys, un 30% no ho són.
És a dir,
Déu-n'hi-do,
que hi ha un gap, una bretxa.
Sí.
I, de fet, Albert Esteve encara afegeix una altra evidència en aquesta bretxa, i és que augmenten les persones que han de recórrer a la reproducció assistida per assolir aquesta fita de ser pares i mares, cosa que demostra que ho volen, però que tenen dificultats per concebre. Aquí també hem entrevistat, el Marc Grau. Ell és vicedegà de la Facultat de Ciències de l'Educació i és professor de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família de la UIC, la Universitat Internacional de Catalunya.
Itàlia i Espanya, i Catalunya i Lombardia, encara de manera més exagerada, però Catalunya, Espanya i Itàlia, que són dos països considerats familialistes, que després podem parlar què és això, no? Pues, en principi que creuen en la família, a favor... Hem tingut les tasses de fertilitat més baixes del món, continuen sent de les més baixes, no les més baixes, però de les més baixes del món, no arribem a la tassa de reposició, que serien 2, i estem a 1,3, 1,4. Però el més interessant és que la tassa de fertilitat desitjada, si li preguntéssim a cada català, o cada espanyol, o cada italià, o cada milanès, quants fills vol tenir, és 2,3, 2,4.
Clar.
Curiós.
I tornem a les mateixes, eh?
Tenim detectada la problemàtica, dir, i llavors ens preguntem quines són les raons d'aquesta bretxa. Clar. I una de les persones que ens donen aquesta resposta és el Lluís Torrents, ell és secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Fills cada vegada es tenen en una edat més tardana, per tant, tenir el segon fill cada vegada costa més. Els fills es tenen en una edat més tardana perquè costa més emancipar-se, i costa més emancipar-se pues, perquè els sous de la gent jove són baixos i el que han de pagar per accedir a un habitatge i tenir una vida de família cada vegada són més alts. No? Per tant, és tota una concatenació de coses. Afegim-hi doncs, canvis culturals, de preferències, no? De les famílies i sobretot de les dones, no? On diuen, home, jo també vull desenvolupar la meva carrera professional...
I tant d'acord, però tant d'acord amb Lluís Torrents.
És que, de fet, tots els experts... Ara que parlem del tema de les dones, posem-nos seriosos.
Sí, home, i tant.
Què passa? Que tots els experts constaten que, així com les dones hem entrat de plena al món laboral, els homes no ho han fet amb la mateixa intensitat en el món domèstic, podem dir. I, per exemple, els països nòrdics, que sempre ens hi fixem, on homes i dones són iguals de forts tant a la feina com a casa, els indicadors familiars augmenten. En canvi, com dèiem, aquests països, Espanya o Itàlia, encara ens situem en la corba, és a dir, en el sentit que l'home no ha acabat d'entrar en l'àmbit domèstic. I estan en aquella expectativa de veure què acaba passant. Si acaba entrant, tios, queda en aquesta mena de...
No ha acabat d'entrar, ha posat un peu, s'ha espantat i s'ha quedat quiet. Saps el que et vull dir?
I, de fet, això doncs, és un dels frens que justificarien doncs, aquesta situació de gap, com dèiem, entre el desig i la realitat de tenir més fills. I, de fet, a partir de l'enquesta feta el 2018 pel Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve dona les principals raons per les quals no tenim els fills desitjats. Diu que les dones de 27-28 anys diuen que sí que en volen tenir, però que encara són massa joves. Entre els 30 i els 40 anys emergeixen altres raons, com el fet de no tenir parella o de no comptar amb els recursos materials i econòmics suficients, i a partir dels 40 comença a guanyar molta força la resposta no em quedo embarassada.
Clar, jo una de les reflexions que m'agrada fer és a dir, als 25 anys no hi ha massa diferència entre les ganes que pugui tenir una dona nascuda a Espanya i una dona nascuda a Suècia. Als 25 anys no hi ha massa diferències. I les dues tenen clar que no toca. Ara, jo crec que la diferència entre els països rics que acaben tenint més de 1,3 fills i que s'arriben més a l'ideal dels dos és que quan toca no tenen traves. És a dir, per simplificar-ho, no? quan compleixen 30 anys i diuen ara em ve de gust, tots aquests altres condicionants que aquí ens frenen, allà no els frenen.
Clar, i una reflexió molt interessant que escoltarem ara, que la fa Lluís Torrents des de la Generalitat, és que justament diu això, que quan hi ha les condicions, quan des de les administracions també es creen aquestes condicions, veiem que la gent té fills.
Hi ha un número molt interessant, que és que els joves catalans que s'emancipen als 25 anys tenen la taxa de natalitat igual o de fecunditat igual d'elevada que la dels joves suecs o la dels joves de països que tenen una taxa d'emancipació més elevada. O sigui, quan tu poses les condicions favorables per tenir fills, doncs la gent té els fills igual amb el mateix, amb les mateixes, diguéssim, percentatges o ràtios, etc. No?
Aquesta entrevista li van fer, ho vam explicar ja en una anterior ocasió, abans que es convoquessin les eleccions. Però és interessant aquesta constatació que ens fan des de la Generalitat, és a dir, que quan es creen les condicions favorables, la gent té fills, amb el mateix nivell, doncs, com dèiem, amb els països rics. Escoltem ara el Marc Grau, des de la UIC, perquè ell ens parla de quines polítiques familiars són necessàries.
Una directa és, doncs, la més coneguda és la baixa maternitat i paternitat, no? Que el que es vol al final és que aquest nadó que acabi de néixer creix amb seguretat i afecte, amb el qual l'Estat ens regala temps, no? I de manera indirecta paga les nostres empreses, perquè nosaltres ens alliberem de la nostra ocupació principal, que és treballar per estar a casa, perquè pensem que és important estar a casa 3 o 4 mesos. No? També és veritat que hi ha moltes d'indirectes, no? Que hi hagi una bona política de l'habitatge, no és una política familiar, però sí, perquè clar, ens facilita viure en espais digns, etcètera, no?
Tenia una bona política d'habitatge, sí.
Sí. De fet, l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya situa l'edat d'emancipació dels joves espanyols en els 30,3 anys. El meu fill té ara mateix 21, per tant, la cosa...
Et va per llarg, Carme?
Va per llarg. Jo no vull... Una mica de paciència. Sí. No, però sobre aquesta situació de les polítiques, sobre, fa una reflexió molt interessant l'Albert Esteve del Centre d'Estudis Demogràfics.
Doncs moltes de les polítiques que es fan estan com molt pensades per les persones que ja han superat tots els obstacles que s'han de superar per poder tenir fills. Que és, probable, la majoria dels casos, viure en parella, la majoria dels casos tenir un habitatge, etc. Hi ha molts amb aquests que ja han fet una marató i arriben cansats a la meta, quan els arriben a la meta... Doncs mira, ara us donarem una ajudeta i tal, però aquests ja els haurien tingut, probablement, els criatures. Ja els haurien tingut igualment, perquè ja han fet tot aquest recorregut. El que costa més d'entendre és que el que hem d'aconseguir és que més gent creui aquesta meta, és a dir, aquest assoliment de fites prèvies a tenir fills, i arribi més gent. I no només que hi arribi més gent, sinó que hi arribi més d'hora en les seves vides.
No es pot arribar cansat a la meta, eh?
Per tant, senyors, administracions, institucions, i si entre tots ens hi posem i afavorim que més gent pugui arribar amb aquesta meta, que més gent doncs, pugui emancipar-se abans, que els joves puguin tenir feines dignes que els permetin pagar lloguers amb dignitat. De fet, tal com anunciava Lluís Torrents en una entrevista que van publicar en el número de Catalunya Cristiana del 24 de març, i que dèiem que la van fer de forma prèvia a la convocatòria electoral, el Departament d'Afers Socials i Famílies, això ens ho va anunciar ell en aquesta entrevista, treballa en un nou pla interdepartamental de famílies que vol reduir, com dèiem, aquesta bretxa entre fills desitjats i fills tinguts.
Però jo crec que ens hauríem de fixar en això, polítiques d'habitatge molt potents i polítiques de protecció que no desincentivin el treball, això tothom ja està d'acord, no? I amb un nivell de protecció mínim, i després polítiques de conciliació que permetin que per la dona no sigui un hàndicap en el mercat laboral, no? I que, per tant, això implica polítiques culturals de repartiment de les tasques i polítiques de suport a la conciliació.
Hi ha un reconeixement que és que a nivell europeu Espanya podem dir que està una mica al capdavant pel que fa, per exemple, a prestacions d'atur o prestacions de pensions de jubilació, entre d'altres. Ara bé, on suspèn és justament en el tema de la pobresa infantil, però també en tot el tema de la protecció de la família, que és el reportatge que estem fent. Per això una ajuda que es posa sobre la taula és la prestació universal d'ajuda a la criança. De fet, dels 27 països de la Unió Europea, només n'hi ha 7, dels quals Espanya, que no tenen aquesta prestació.
Nosaltres defensem, per exemple, que es creï una prestació universal per fill, perquè és la manera d'arribar a tots. Quan ho fas molt focalitzat, resulta que aleshores no acabes mai d'arribar a aquelles famílies que realment ho necessiten. No? Per tant, s'ha de muntar un sistema que sigui fiscal o directament amb un pagament directe, no? a les famílies, que si tu tens una criatura, doncs que tu tens un ingrés mensual, doncs, per aquella criatura.
Aquesta ajuda és la que també demanen les entitats socials. Hem parlat, per exemple, amb Càritas Barcelona, amb entrevistat Míriam Feu, que ella és cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, i estan totalment d'acord amb la necessitat d'aquesta ajuda.
Sí, hi ha una evidència que mostra que aquest tipus d'ajudes realment són efectives a l'hora de reduir la pobresa infantil d'un país. Espanya és dels pocs que no ho té, per tant aquí estem enrere. Però és que, a més, Espanya és un dels països on la desigualtat és més elevada i on un major percentatge de la desigualtat prové d'aquesta desigualtat d'oportunitats en les famílies. De fet, el 40% de la desigualtat que tenim a Espanya es pot explicar per aquesta diferència en la igualtat d'oportunitats. Per tant, ens interessa, no, que això s'apliqui quan abans, perquè és que reduint les diferències i reduint la pobresa infantil serà la via per posar-nos a nivell de la resta de països d'Europa, no?
Clar, és que el 44% de les persones ateses per Càritas Barcelona el 2022 pertanyen a llars amb infants i adolescents.
Uh-huh. El tema de la transmissió intergeneracional de la pobresa, per nosaltres és un tema que veiem molt des de Càritas. Veiem que famílies que estem atenent a segones i terceres generacions de la mateixa família, no? I veiem que al final les condicions o les condicions del nostre model econòmic no faciliten que aquestes famílies puguin sortir de la seva situació, no? El famós ascensor social del que parlem, doncs, per les famílies que estan en el pis més baix, no funciona, no? Llavors, és això, no? La pobresa s'acaba transmetent de generació en generació i això és un element de desigualtat i que ens hauria de fer reflexionar com a societat.
Càritas, que és membre del Comitè Assessor per a l'Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil, demana tres plans bàsics de protecció de la vulnerabilitat, que són polítiques públiques efectives d'accés i manteniment d'un habitatge digne, una política d'ingressos mínims que arribin a tothom, que els necessita, i també polítiques específiques de protecció de les famílies amb infants i adolescents, sobretot enfocades, com deia, a trencar aquesta transmissió intergeneracional de la pobresa. En aquest marc s'inclou la prestació universal per criança, que abans comentàvem, o també es demana, per exemple, una alimentació saludable, uh-huh, i la igualtat d'oportunitats educatives tant a l'escola com a les extraescolars. Tots els que tenim fills sabem el que costen, sí, les extraescolars.
Sí, sí,
i per,
sí,
tant,
sí.
Però també sabem de la importància que hi hagi extraescolars per tothom. Per tant, és molt important incidir en aquesta qüestió. I si et sembla, Joan, per anar acabant, el Centre d'Estudis Demogràfics, que n'hem parlat molt, de fet ha complert 40 anys. I amb motiu d'aquests 40 anys van presentar un informe que va tenir molt de ressò, que es diu La Catalunya dels 8 milions. Perquè, de fet, Catalunya va arribar al 2023 als 8 milions d'habitants.
Sí,
i d'aquests, 2,8 milions han nascut fora de Catalunya, sumant tant els de l'estranger com els de la resta de l'Estat. I, evidentment, li hem preguntat a l'Albert Esteve, el director del Centre d'Estudis Demogràfics, sobre la incidència de la immigració en tota aquesta qüestió que parlàvem.
La immigració és el gran motor del canvi demogràfic a Catalunya, no només perquè és la que fa que la població catalana segueixi creixent, no? Sinó per la intensitat del fenomen. La quantitat de persones que han arribat en molt poc temps. I realment això ha sigut un impacte demogràfic majúscul, no? Que s'ha notat no només en els efectius, que no arriben nens, sinó arriben, són gent ja jove normalment, i que s'ha notat també indirectament amb els naixements, perquè molta d'aquesta gent jove ha tingut fills. No en tenen gaires més que els autòctons, la seva fecunditat és molt semblant, però sí que és veritat que augmenten la població fèrtil i augmenten la població a risc de tenir fills.
Doncs un reportatge com aquest que el podrem gaudir al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Nosaltres, mentrestant, que esperarem més novetats de cara a les setmanes vinents. Caroma Munté, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Minuts que passen de les 10 del matí. Oriol Vidal, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
¿Cuánto tiempo? Que deia que...
Mucho tiempo. No? I no se'ls pot deixar sols, perquè vaig marxar d'aquí parlant de pressupostos,
sí.
I he tornat i tenim eleccions convocades.
Fixa't, la que hem liat, eh?
La que heu liat.
La parlarem que... avui, deixa'm.
Parlarem.
No et sortiran eleccions convocades a...
No, 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 hauria sigut meravellós, eh?
Però jo recordo que avui estem a principis de mes, per tant... toquen
els
vaticinis amb Lluís Casellas, que la tindrem cap a 3/4 cap aquí. Mentrestant, però, fem el repàs setmanal?
Som-hi.
Què és això, Oriol?
Això és... És que ahir, quan pensava... Em sonava que el Marroc havia participat en algun any a Eurovisió. Sí.
Passa una cosa amb els col·laboradors de la... Clar, jo mai n'havia tingut tants de col·laboradors de la ràdio. I estic veient que a mesura que avança la temporada, us aneu com destapant les vergonyes.
Ens anem alliberant, no? Ens anem alliberant, sí, em sap greu.
No, em sembla bé. Tira.
Doncs això, es veu que el 1980 el Marroc va participar a Eurovisió. No et puc dir massa,
sí?
Més que això, i aquesta és la cançó amb la que va participar. No és tan estrany, Austràlia hi participa.
Bueno, sí, clar, Israel hi participa.
Israel hi participa, vull dir...
Estats Units hi participarà.
Un dia o altre, diguéssim. Sí. L'ombra d'Eurovisió és molt llarga. Per què parlem d'Eurovisió... I al Marroc, perquè aquesta setmana hem sabut un altre episodi de la policia patriòtica, i és que sembla ser que aquesta unitat policial que es dedicava a intentar desmuntar l'independentisme, sí, va espiar al Marroc per intentar identificar un suposat pacte amb l'independentisme. No? Tot venia d'una fundació que havia tingut Convergència Democràtica de Catalunya, sí, que es deia Fundació Nous Catalans, que intentava d'alguna manera acostar el catalanisme a persones migrades a Catalunya, i les relacions i l'entramat d'aquesta fundació van fer sospitar agents de la Policia Nacional. No? Uh-huh. Llegint els informes i tal, sembla un joc d'espies de sèrie de televisió. I com que d'aquesta policia patriòtica ja sabem de quin pal van, diguéssim, no? Sembla que s'arribessin a creure les seves pròpies mentides i les seves pròpies paranoies.
També és estrany que el Marroc i l'independentisme català tinguessin cert feeling, mentre el rei del Marroc té molt de feeling amb algú que es diu Joan Carles de Borbó.
És
així com estrany, eh?
És molt estrany. Sí, sí, estic d'acord. Jo aquí crec que hi ha dues coses. D'una banda, que el moviment més desestabilitzador d'Espanya, que era l'independentisme, no?, durant el 2017, diguéssim, l'Estat investigués si hi havia agents estrangers intentant-lo fomentar, jo crec que això és raonable. Això pot passar a qualsevol lloc, diguéssim. No? Recordem que s'ha acusat a Rússia amb bastantes proves d'intentar desestabilitzar els Estats Units per mitjà de fomentar el suport a Trump online. Per tant, crec que això és raonable. El que no és raonable és quan amb aquestes, diguéssim, investigacions d'intel·ligència, el que fa el ministre és seleccionar una part dels informes que filtra la premsa amiga, no? En aquest cas a La Razón, per intentar rebaixar la popularitat de l'independentisme. No? Això és el que a mi em sembla claveguera de l'Estat i que ho hem vist amb totes les peces de l'operació Catalunya.
Jo començo a estar com molt fart que s'usi la premsa. No, perdó, ho veiem malament. Que en nom del periodisme es faci segons què.
Exacte.
Això sí que toca més la pena.
Sí, sí, i que certs mitjans es converteixin en una arma llancívola
d'en
pamflets de partits polítics, no?
Ai,
això és el que és terrible.
Anem a la segona?
Som-hi.
Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana.
Ai, te propongo.
Te propongo.
Sí, sí, sí.
Te propongo.
Sí.
Us heu d'imaginar...
Ho va deixar una miqueta, també, t'ho dic.
Sí. Us heu d'imaginar Pere Aragonès cantant-nos a la Ciutadania de Catalunya aquesta cançó.
Sí.
Prèvia. Estem en període electoral, ens pensàvem que aquest any el període electoral començaria més a prop del maig,
sí,
no?
Sí, sí,
arrel
sí.
de les europees, però hem avançat el període electoral i, per tant, tot el que passi en període electoral ho hem d'analitzar des de la perspectiva que els partits el que estan fent que, és
per cert,
campanya.
Exacte. Podem suprimir, hi ha una paraula al diccionari que és precampanya?
Sí,
no existeix.
No existeix. No hi ha diferència entre el que passa, pràcticament no hi ha diferència entre el que passa durant la campanya i el que passa durant la precampanya, més enllà dels anuncis i les banderoles i tot això, no? Però és veritat que tota la maquinària dels partits es centra en això. I en les últimes dues setmanes hi han hagut dues propostes per part del govern aragonès, no?, del govern aragonès, no d'Esquerra Republicana, sinó del govern aragonès, referent a dos temes molt centrals pel que és el catalanisme. D'una banda, la proposta que fa el govern sobre nou model de finançament, amb uns ressons claríssims amb el pacte fiscal que havia proposat Artur Mas, no? aquest model de finançament similar o equiparable al que tenen bascos i navarresos, en el que la Generalitat recaptaria tots els impostos i a partir d'aquí, amb unes normatives, s'establiria què paga l'Estat i com contribueix a la solidaritat interterritorial. Això d'una banda. I de l'altra, una nova proposta pel que fa a referèndum pactat, emmarcat dins de la proposta d'acord de claredat de també el president aragonès, no? On planteja una via per aconseguir un referèndum amb una pregunta clara sobre la independència i amb un encaix a la Constitució.
De nou, eh?
Altra vegada. És a dir, són dues coses que tenen un punt vintage, que jo entenc que apareguin en el debat polític per part d'Esquerra Republicana, que està intentant reconèixer sense dir-ho que el procés va fracassar i que, per tant, hem de tornar enrere per poder tornar endavant, no? Jo crec que aquesta és la base d'aquests dos plantejaments. Ara, quin és el problema? El problema és que aquestes són dues propostes que el govern estava treballant i que amb la convocatòria d'eleccions, la presentació de les dues propostes, el que fa és un ombra de sospita de dir si no s'estan utilitzant les institucions, la Generalitat de Catalunya, per fer campanya electoral.
Clar.
No?
El problema és que les propostes no les fa Esquerra Republicana.
Exacte.
Les fa el govern.
Les fa el govern. I el govern està en funcions, per entendre'ns.
Les fa dos dies després a convocar eleccions.
Clar. De fet, la Junta Electoral Central, instada pels socialistes, pel PSC, ja ha picat les crestes al govern, sense sancions, però ha dit, escolti, no es passi vostè perquè vostè no pot utilitzar les institucions per fer campanya. A mi també em sembla lleig, diguéssim, poc elegant com a mínim.
Poc elegant com a mínim.
És poc elegant. Entre altres coses perquè són dues propostes que podria fer Esquerra Republicana, que podria assumir Esquerra Republicana sense cap problema, no?
I es parla, perdona, Oriol, però es parla molt d'aquestes dues propostes, i n'hi ha una tercera sobre canvi climàtic, em sembla, que va proposar Aragonès justament aquesta setmana, que va dir, si jo guanyo el 12 de maig, tiraré endavant una proposta que ja tenia sobre medi ambient, etc. que vostè és president de la Generalitat, encara.
Clar, això és el que és, això és el que és lleig. I ahir encara hi havia una altra proposta que crearia una conselleria pel català.
Sí, sí senyor. Específic. La quarta, inclús. Sí.
Clar, és difícil, no?, discriminar. Quan un és president de la Generalitat, ho és les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, llavors és molt difícil discriminar quan fa una cosa com a president i quan fa una cosa, clar, com a candidat. Però el format importa. Si vostè fa una roda de premsa al Palau de Generalitat, vostè està amb el barret de president.
Evidentment.
Si fa una atenció als mitjans després d'un mític, doncs aquí està actuant com a candidat. I, per tant, a diferenciar-se molt bé. A mi el que em sap greu és que el període electoral no és un període d'acords. I que aquestes dues propostes, que podrien arribar a ser interessants en el debat polític de l'independentisme i del catalanisme, ara mateix només operen com a propostes de campanya, perquè cap altre partit de l'espectre polític catalanista ni independentista les podrà assumir com a vàlides encara que pogués arribar a plantejar, no?, donar-hi suport en un altre moment. Per tant, el propi fet de la campanya fa que la proposta presentada pel govern sigui poc elegant, com dèiem, i que, a més, caigui en saco roto, que diríem en castellà, perquè, insisteixo, el període preelectoral no és un període propens pels acords.
No? Clar, tot plegat, el PSC ho ha portat tot a la GEC.
Exacte.
No? La Junta Electoral Central. Aleshores, jo no sé si estaràs d'acord, si no, si afegiràs matisos que segur que sí, però, clar, d'una banda, és veritat que és poc elegant el que fa el govern aragonès, no vull dir Esquerra Republicana, perquè ho fa el govern aragonès, sí. I el PSC ho porta tot a la Junta Electoral Central, que ho puc entendre, però ho entenc menys d'un partit que estava molt a favor de la desjudicialització de la política.
Sí.
Estem tornant 10 anys enrere.
Té un punt que sí.
Ara, o 5, com a mínim.
Ara sí que és cert que l'existència d'un àrbitre entre el judicial i el polític, com són les juntes electorals, no? És important en període electoral, perquè poden passar coses,
és cert,
no?
Però també és cert que la Junta Electoral Central ha tingut un paper molt important durant els anys de procés.
Sí, sí.
Això no podem oblidar.
Excessiu. Llavors, és veritat que encaixa poc amb el relat de la desjudicialització, però també és cert que aquest cas és tan palmari, crec jo, perquè sí, realment sí. Molt poc elegant, que em sembla raonable que el PSC es queixi.
Absolutament. Anem a la tercera, va.
Som-hi. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones. Ai, Déu meu. I Want You, que diu el Bob Dylan.
Sí.
Això és tamacle.
Sí.
Per combinar una mica, no? Per posar també una mica de qualitat. I ara, si abans amb el Te Propongo ens havíem d'imaginar la cara d'Aragonès...
Com has dit? Que volies posar una mica de...
Com ho he dit?
De música de qualitat.
Ah, això.
El Te Propongo, que era...
Sí, però tenia un punt més risible, diguéssim. El Bob Dylan és més seriot.
Val.
Aquí ens hem d'imaginar la cara de Junqueras i la cara de Puigdemont cantant l'I Want You a dos fitxatges estrella que hem sabut en les últimes dues
setmanes. Senyor.
A més a més, dos fitxatges estrella molt diferents, però molt estrella els dos, no? D'una banda, Esquerra ha fitxat a Tomàs Molina per la seva candidatura a les eleccions europees, que jo crec que quan tots vam llegir em dic com, què?
Et juro que jo em pensava... Jo ho vaig llegir primer en un mitjà i després va anar sortint, eh? Quan ho va publicar el primer mitjà amb el que jo ho vaig veure, vaig pensar... O s'han colat o és una broma?
Sí.
T'ho juro que ho vaig pensar.
Podia ser, perquè a mi també em va sorprendre moltíssim.
Avui li he preguntat a Jordi Miralles, que és el nostre meteoròleg, dic, tens alguna carta amagada? Dic, igual, saps?
A mi no em va quadrar, perquè vaig pensar, com? Estan presentant el... a l'home del temps de TV3,
sí,
no?
Sí, sí.
Tomàs Molina, que, és a dir, tots el coneixem com a home del temps de TV3, però un senyor que és físic, que sí, és professor a la universitat, no? Vull dir, que el podem caricaturitzar,
que
però al final...
Que tothom ens ha quedat clar que cobra 200 euros
exactament,
al mes.
Exactament, per fer clàssic. I jo pensava, l'estan fitxant per la candidatura al Parlament de Catalunya? Això no em quadrava, no? Quan vaig veure que era per les eleccions europees, em va encaixar una mica més amb tot el tema canvi climàtic, regulació europea, etc.
A mi em sona molt estrany una cosa, Oriol, que suposo que hi vols entrar aquí, eh? Va de números 2 d'Esquerra,
sí.
Que això vol dir que, si no m'equivoco, va de quart a la llista per Europa.
Exacte.
Amb aquesta coalició que hi ha, eh? Amb gallecs, amb bascos, etc. S'ho juga tot a no entrar.
Sí.
Perquè no, no hi ha dos d'Esquerra Republicana al Parlament Europeu.
Ja, és molt, molt arriscat per la seva trajectòria professional. El que passa és que també és cert que la implicació professional que pot tenir per ell, que és funcionari de la televisió pública, és deixar de fer pantalla, que jo crec que per ell és important, però si ell no entra al Parlament, podrà tornar a la seva plaça TV3.
Sense pantalla.
Sense pantalla.
O sigui, veure'l fent el temps ja no ho veurem. Això ja no passarà.
Espero,
en principi.
És a dir, jo ho diré així, espero que no.
Compte amb la Corpo s'ha queixat, eh?
El Consell Professional de la
Consell,
Corporació...
Exacte.
S'ha queixat i també ho entenc que s'hagin queixat.
Ment, perquè,
molt vehementment, perquè a mi també em genera molta incomoditat que una cara de la televisió pública s'associï molt clarament amb un partit que, a més, és el partit de govern. Mm-hmm. Que les decisions personals són raonables, que voler-se dedicar a la política és molt legítim, però em genera molta incomoditat, no? Saber que una persona, encara que parli del temps, una persona que parla més que del temps, perquè porta temps parlant de canvi climàtic i de polítiques públiques, i ha tingut un paper dins de la corporació.
De les nuclears, tot i que no cal i sortir-se'n del tot.
Ara hi entrem,
perquè... Has vist el tall, eh?
Perquè, clar, és dir, aquest és l'altre tema, a més a més, que confiar en que un magnífic comunicador sabrà fer comunicació política és confiar moltíssim.
Sí.
És confiar moltíssim, perquè Tomàs Molina és un magnífic comunicador.
Absolutament.
Però la seva primera entrevista com a polític, en el que tota la gent que l'estava entrevistant en aquell moment a Catalunya Ràdio, sí, tant el Ricard Ostrell com la resta de tertulians, li van dir, escolti'm, es van posar claríssimament que estaven entrevistant un polític. És a dir, vam fer un canvi de xip rapidíssim. Sí, ja no estem entrevistant el nostre company. No, estem entrevistant un polític. I li van exigir el que se li va exigir un polític. És a dir, Mollís, digui'm què pensa d'això, què pensa allò altre. I ell no ho va fer.
No.
No ho va fer. I no se'n va sortir d'aquella entrevista.
Jo crec que no.
No se'n va sortir.
Per cert, ni se'n va sortir d'aquella, i ja veurem si se'n surt. Deixa'm anunciar-ho. Dilluns que ve, Tomàs Molina, Ràdio Estel, aquest programa.
Magnífic. L'escoltarem, a veure si...
Li preguntarem per les nuclears, eh?
Si us plau. Si us plau.
Evidentment.
Serà interessant veure si durant aquests dies ha tingut sessions de formació amb els spin doctors d'Esquerra Republicana, que li hagin dit el què. Això, el fitxatge de Tomàs Molina, però n'hi ha hagut un altre d'important, i és que Puigdemont aquesta setmana ha anunciat el fitxatge de la número 2, que serà Anna Navarro, que és una empresària de prestigi catalana, però afincada als Estats Units, amb temes tecnològics, fins i tot havia sortit en els rànquings de dones més influents en el món de la tecnologia, i que és un fitxatge una mica raro per Puigdemont, diguéssim, perquè no està fitxant una persona que sembli... o que vingui de la militància independentista, no? No sembla que sigui els típics fitxatges que havia fet Puigdemont fins ara, que eren gent molt, molt, molt escurada cap a l'independentisme, i està fent un fitxatge que el que li aporta la candidatura és una sensació de solvència, de preocupació pels temes econòmics, pels temes tecnològics, etc. Convergenteja una mica aquest fitxatge, no?, per entendre'ns. Ara, el que és més interessant d'aquest fitxatge és que, com que Junts no es presenta a les eleccions, diguéssim, sinó que ho fa en una candidatura rara que es diu Puigdemont més Junts per Catalunya, no? Clar, que el número 2 de la candidatura, en una proposta que sembla difícil que Puigdemont, encara que guanyés les eleccions o quedés segon, pogués arribar a ser president de la Generalitat, tenint en compte els calendaris de l'amnistia, quan tria el número 2, és molt rellevant, aquest número 2.
Sí, home, evidentment.
És molt, molt rellevant. Llavors, ha renunciat Junts a proposar el propi partit, el qui podria ser president de la Generalitat si Puigdemont no ho aconseguís? És una pregunta legítima. Està Junts, està Puigdemont, que crec que és el que porta fent des que va presentar la seva candidatura a Elna, frenant a Junts, dient...
No ho entenc,
mano jo.
Oriol, no ho entenc. No ho entenc.
No.
M'hauran d'explicar quan vingui qui vingui de Junts a Ràdio Estel, que no sé qui és, no sé qui serà. Però vingui qui vingui de Junts, m'haurà d'explicar bé això. Anem a l'últim tema que fem avui, que de seguida saludem a Judit Casellas. Va. Je m'éveille, je pense à toi, il fait soleil. I aquesta setmana la començàvem amb ella.
Amb Ponsatí.
Clara Ponsatí.
I m'heu de perdonar molt per la cançó, perquè la cançó aquí lliga, perquè Ponsatuà m'ha semblat a com sona Ponsatí en francès, perquè no sabia quin tema posar aquí. Em sap molt de greu, ja us
sort que això és ràdio, no se'm veu la cara ara mateix.
Sí, el Joan està desesperat ara mateix. Desesperat.
Je pense à toi.
Per què? Wow. Doncs perquè Pense à toi i Graupera ja han aconseguit els avals per presentar-se a les quartes circumscripcions a les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquí hi ha dos actors nous, diguéssim, que apareixen a aquestes eleccions, que són Alhora de Ponsatí i Graupera i Aliança Catalana, que és l'independentisme racista, no? Per dir-ho ràpid i fàcil, que encara està recollint els avals i que, de fet, no sabem, no? Jo diria que a hores d'ara encara no sabem si es podrà presentar o no es podrà presentar.
Em sembla sí que havia aconseguit les signatures.
Sí?
No, deia Silvio Riols, però no ho sé.
No ho tenia clar. Aquesta setmana encara estava fent recollida. És possible i que sigui error meu. Sí, com sigui, és interessant veure a qui afecten aquestes dues candidatures. I jo crec que són dues candidatures que a qui més afecten, tenint en compte que és el seu electorat, és a la candidatura de Junts i de Puigdemont per Catalunya.
Estic totalment d'acord.
Per dos motius molt diferents, diguéssim. D'una banda, perquè Ponsatí i Graupera volen ocupar l'espai de l'independentisme a totes, tant sí com sí, desideologitzat, per entendre'ns, no? Que és un relat que encaixa molt amb el de Puigdemont, i Ponsatí i Graupera no han de justificar perquè han pactat la llei d'amnistia, no? Per entendre'ns, i perquè han pactat amb l'Estat, cosa que Junts sí que està fent. I d'altra banda, Aliança Catalana, que està intentant alimentar i ampliar les pors d'una part de la gent més conservadora de Catalunya en relació a la immigració, no? Jo crec que també poden afectar a un sector de votants que vot més conservador, que vota Junts, probablement més per inèrcia que per convicció, no? Que es pensa que segueix votant el centre-dreta català i que, si efectivament té moltes preocupacions amb el tema d'immigració, pot acabar votant a la de Ripoll, a l'Oriols de Ripoll, no? Per posar sobre la taula el seu problema.
Anem així, a partir d'ara li irem la de Ripoll.
De la de Ripoll.
M'ha agradat això.
De la de Ripoll.
Oriol, et quedes? Que hi ha vaticinis?
Som-hi.
Anem a publicitat, de seguida saludem Lluís Casillas.
Ràdio Estel.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral, ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. La Tupinada, amb Judit Casellas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Vinga, va, que aquí a l'estudi ja tenim la Judit Casellas, perquè ja sabeu que com cada divendres és hora de la tupinada. Judit Casellas, bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Doncs sí, toca enriure'ns una mica de la política.
Ja toca això, eh?
Ja toca. I no podíem començar la secció sense parlar del fenomen Tomàs Molina.
Si us plau, som-hi, va.
Tu, vull preguntar-te, Joan. Tu també et vas pensar que et prenia el pèl quan vas veure el vídeo a les xarxes socials on ho anunciava? Que ho heu parlat,
ara,
o no?
T'ho juro, ara ho deia. Sí. Ara ho deia. El primer mitjà de comunicació que vaig veure que ho anunciava... No vaig veure el vídeo abans, eh? Primer vaig veure un mitjà de comunicació que ho anunciava. I vaig pensar, o s'han colat, o és un altre Tomàs Molina i jo no ho sé, o això és una broma.
L'imitador a Polònia, no?
Jo també vaig pensar que s'havien equivocat.
T'ho juro, una cosa
així. Sí, vaig quedar com molt desconcertada i vaig dir no. Després vaig veure que un altre mitjà també ho publicava i finalment vaig buscar el vídeo a les xarxes socials i dic... Que sí, que sí, que escolta, és de debò.
Saps què m'agrada de tot això? Que som un país de la cunyeta.
Sí.
Ens estem enfotent tots plegats una mica.
Sí, ens fa molta gràcia.
Sí,
és veritat que ens ha donat vida a la campanya electoral.
Sí. De fet, tu quan deies que et prenia el pèl, tenia alguna cosa a veure amb la falta de pèl de Tomàs Molina?
Uau!
No sabia si anava per, si anava per aquí. A mi, puc dir una cosa?
T'he dit que ve dilluns.
Perdó, tens raó.
Tens
raó, merda. No, jo, el que us vull dir és... Em va fer una cosa que a mi em fa molta ràbia, que és dir, que és quan deia que es presentava a les eleccions, dir, jo no sóc polític.
Escolti, no sóc ni seré polític, que és el pitjor.
Clar,
encara,
és el pitjor,
eh?
És dir,
campanya
pretén,
feta. Saps?
Pretén ser eurodiputat i el vídeo que està fent ara és per esdevenir polític.
Sí, 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 sí.
D'on
sí,
deia
sí,
aquesta mania de deslligar-se del concepte ser polític, no?
Perquè és... tothom li fa com ràbia el concepte ser polític, bueno, i vol com dedicar-se a la política, però allunyant-se, no, d'aquest concepte...
S'està utilitzant molt el concepte... Està molt bé això que estem tractant ara mateix. S'està utilitzant molt el concepte independent dins d'un partit,
sí,
per allunyar-se del concepte polític.
Sí,
totalment.
I, home, la política la fas.
La fas.
I contribueix a desprestigiar,
clar,
la política,
evidentment,
aquest relat que fan alguns partits, no?
Sí, 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 totalment. Doncs no només n'hem fet nosaltres broma d'aquest anunci de Tomàs Molina. Mm-hmm. Com no podia ser d'una altra manera, Xavi Coral, el Tena... Exacte. Va aprofitar també per fer-ne broma, preguntant-li això a un dels altres meteoròlegs estrella de TV3, com és Francesc Mauri.
Què, Mauri, no tens intenció de fer-te polític, no? Tu, en principi.
No. Ostres, aquesta no l'esperava, eh?
Home,
No, estem... cap no. Intenció.
Molt bé, molt bé.
No.
O sigui que ens explicaràs el temps, doncs.
Sí, jo continuaré fent el temps. Molt bé, molt bé. Sí.
Ell continuarà fent el temps.
Ell continuarà fent el temps, i pel que tinc entès, Jordi Miralles continuarà fent el temps
també
a Ràdio Estel, eh?
L'he preguntat avui i ha dit que ell, la política, no, mai.
D'acord, no té intenció de...
No.
De fitxar per cap partit polític.
Cap ni una.
Ara el regia que facin meteoròlegs per Catalunya i presentin una llista, tots els meteoròlegs del país.
Ah, exacte.
Home, estaria bé,
creat.
Exacte.
Sí.
Si fos com a favor de lluitar contra el canvi climàtic, l'emergència climàtica, més ben dit, doncs estaríem
sí.
molt a favor.
No se'm passarà allò dels nuclears, eh?
No.
És que és
de
molt bèstia.
Sí.
Dilluns
el
pots punxar,
seguirem amb les nuclears.
Dilluns el punxes. A veure, deixem ja una mica en pau Tomàs Molina, que
sí.
dilluns ja el tindrem aquí a l'estudi, ja li podràs fer totes les preguntes que vulguis. I seguim amb més temes, perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha dit a ell mateix que no val res.
Com?
Sí, escoltem-ho.
La classe política espanyola és la peor de los últimos 45 años.
¿Incluye ahí el Partido Popular?
Por supuesto.
¿Sus propias filas?
No, pero yo no estoy haciendo salvedades. Sí digo y reitero que la peor política que se ha practicado en la democracia española es la actual. Cada uno tiene sus responsabilidades, obviamente. No es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición. Pero no me excluyo.
No me excluyo, ¿eh?
No me excluyo.
Soy lo peor.
Exacte. O sigui, és la pitjor política dels últims 40 anys.
Jo no havia escoltat,
i no me n'excloc.
Jo no havia escoltat un tall així d'un polític des de Mariano Rajoy.
I president del Partit Popular.
És que rajoyeja tant.
Comença a rajoyejar molt.
No ho sabíem, els que no estàvem a Galícia, que podria arribar a rajoyejar tant.
No és la primera, eh?
No.
Porta unes quantes, ja.
El
que passa que fa gràcia, perquè està fet amb una convicció, no?
Sí, sí, sí.
S'ha posat ell en el carro sense sortida i s'ha quedat caminant contra la paret.
I s'hi ha posat ell sol, que és el pitjor.
Sí, sí, per pensar-hi tot plegat, eh?
A la mateixa entrevista hi ha també un lapsus de l'entrevistadora, que és Susana Griso, que també té una relliscada. Escoltem-ho.
Alberto Fernández Díaz, su candidato a las elecciones catalanas, fue muy crítico cuando supo que usted estaba negociando con Junts, que tenía, digamos, un emisario del Partido Popular antes de su investidura, hablando con los de Puigdemont. ¿No descarta usted, en un futuro escenario electoral, negociar con ellos, pero pone unas condiciones que ahora mismo son inasumibles?
Mire, mi candidato, el candidato al Partido Popular, es Alejandro Fernández.
Uf.
Relliscada,
Deixa'ls preguntar-te alguna cosa, Judit, que ahir vaig escoltar... Jo, les males llengües de la política que t'arriben a vegades... Que Manu Reyes, que va de segon...
Sí.
És el candidat preferit d'Alberto Núñez Feijóo.
Sí.
I que l'han posat de segon perquè si la cosa no n'és bé del tot... Patapam, surt passo.
Sí.
Això va per aquí, eh?
Sí, això va per aquí.
Val.
I l'avantatge que té Alberto... Ai, Alberto... Alejandro Fernández, sí, és que té molt de suport de la militància.
Sí.
I això és el que l'ha permès com revalidar aquest càrrec.
Ai, les enquestes li donen molt bons números com
quan
per treure-se'l de sobre, eh?
Llavors jo crec que, o sigui, està una mica... Que sí que seguirà sent ell i que en principi sí, però És una mica com aquest,
el meu
pla
de dos,
per si de cas.
Més Alejandro Fernández, això del suport a la militància no ho sabia, però a més té com una espècie de reconeixement extern per part de la resta de, no?, fins i tot votants d'independentistes i polítics que li reconeixen ser un molt bon parlamentari, no? I que això li dona un cert prestigi.
Hosti, Alberto Fernández li ha dit, eh?
Alberto Fernández, és que, esclar, no és que ens equivoquem de nom, és que ens equivoquem de persona, perquè més diu Alberto Fernández Díaz.
Sí, diu
també el segon cognom, perquè un lapsus de, senzillament de nom, però no és que s'equivoca totalment de persona.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Què més, Judit, va?
Doncs mira, ja saps que Jordi Turull va patir una insuficiència cardíaca i va haver de ser ingressat a l'Hospital Bellvitge de Barcelona. Doncs aquesta mateixa setmana, en un esmorzar informatiu, el mateix Turull n'ha fet broma.
Li volia preguntar si es cuida. Crec que és evident que sí que ho fa, no? Perquè, a més, tothom li deu dir que es cuidi, sí, des que va sortir de l'hospital.
Vaig buscar un cardiòleg que deixés fumar i no existeix. Aquest tema el porto molt bé. L'altre consell que em van donar, porto una vida més tranquil·la. Aquest no l'acabo de... Però, mira, feina feta no té destorb.
Mira, jo seria com Turull i buscaria un cardiòleg que em deixés fumar.
Jo també, i hem patitzat molt.
és que estàvem tots esmorzant.
Avui jo he dit que m'estava indignant molt perquè sortia la llei antitabac. Ja m'has arreglat el dia.
Doncs imagina't, diu que només sortir de l'hospital, la seva primera tasca va ser buscar un cardiòleg que el deixés fumar. És que és espectacular.
És molt bo, Turull, quan es posa en plan sorneguer.
Sí, quan es posa irònic m'agrada molt, perquè a més no te l'esperes i ho fa molta naturalitat.
Sí,
ens va fer riure molt, la veritat.
Ai, Déu meu. Escolta, anem als vaticinis?
Sí, anem als vaticinis.
Va. Va, primer els vaticinis d'avui, després, o sorpresa, us proposaré un joc nou. Qui comença?
Que vulguis, manes tu.
Judit, va.
Va, primer vaticini, que ja us dic que no s'ha complert, perquè és anem a un escenari de pressupostos prorrogats.
Aquesta sala... Jo anava molt per aquí, també, eh?
Eleccions no me les esperava.
Jo tampoc.
De fet, el dia que les van anunciar va ser el primer dia que va ser com una opció factible, realment i raonable, però dies abans no era un tema que estigués
sobre la taula
i sobre l'agenda mediàtica, tampoc.
Aviam si m'ho compres, això, Judit. Jo crec que hi ha una persona que se les esperava. Salvador Illa. La roda de premsa que fa posterior a que s'anuncia aquesta convocatòria d'eleccions està més que preparat. Allò és un míting de campanya. No ho sé, eh?
Mm.
Ja veus que ho deien, que Salvador Illa ho sabia.
Jo crec que Salvador Illa ho sabia.
A mi em costa d'imaginar. Però no sé si ho sabia o s'ho podia intuir molt.
No sé, jo, qui no ho sabia, jo crec que són els comuns.
Saps a qui li preguntarem?
A qui?
A Alicia Romero, que també vindrà a la caravana. Ara mira, saps?
No, ben fet.
Ah.
Jo no anava per aquí, no vaig parlar de pressupostos ni d'eleccions, evidentment.
Ben fet, perquè era molt arriscat.
No te la vaig jugar.
Era molt arriscat. No, però jo vaig escriure literalment que la llei d'amnistia estaria aprovada sense massa canvis. Jo crec que vull pensar que em referia pel Congrés, diguéssim, perquè ja sabíem que el Senat es frenaria.
Val.
Però, no, però clar, literalment vaig dir llei d'amnistia aprovada sense massa canvis.
Perquè, clar, és a dir, hi hagués inclòs la paraula terrorisme, segons...
No, però hi ha hagut canvis substancials, també. No te la compro.
O sigui...
Estic d'acord.
Sí.
Hi ha hagut canvis substancials, sí. Més dels que ens imaginàvem.
Jo m'imaginava
que seria més estètic. TikTok.
Després d'aprovar-se, o sigui, el primer tràmit en el Congrés, perquè ens entenguem, Junts per Catalunya ens va convocar en un off a la seu del partit i hi havia un esmorzar allà que a mi em va demostrar que estaven molt contents i molt satisfets amb els resultats.
O sigui, Judit, va, anem a la segona.
Segona, mira, que parlàvem de Jordi Turull, doncs vaig posar que Jordi Turull continuarà amb l'activitat política.
Bona.
Però perquè en aquest mateix esmorzar informatiu... era molt poc després de que hagués tingut la insuficiència cardíaca i ja estava allà a primera plana, al peu del canyó.
Sí.
Llavors vaig dir, aquest home no té cap intenció d'apartar-se, perquè si fa dos dies que ha passat això i m'estàs aquí en un esmorzar informatiu, veníem de l'entrevista a RAC1, llavors ens va dir que també no sé què més havia de fer, vaig dir...
Seguirà.
No? Oriol, segona?
Jo vaig dir que José Luis Ábalos seria imputat, i no.
I no?
I no.
No. 1-0 de moment, eh?
Sí, ja ho sé.
Jo, i tercera?
És que la tercera, a veure, és que és molt abstracte. Realment,
ja m'esteu jugant aquí, eh?
No, aquesta és veritat. A veure, me la podeu apuntar, perquè és que, clar, en qualsevol moment pot ser vàlida. Pedro Sánchez tindrà desitjos de matar Puigdemont.
Te l'he de comprar, Judit.
Sí, sí.
Ho sento, te l'he de comprar.
És que estàvem amb l'amnistia i jo vaig dir... És que...
No, te l'he de
comprar. Aquest home li agafarà un atac de cor a Pedro Sánchez.
Sí, te l'he de comprar. Mira, no te la compraria si la darrera de l'Oriol fos molt sonada.
No, no ho és tant.
Va.
No ho és tant. Jo vaig dir que Francina Armengol seguiria sent presidenta del Congrés. Recordeu que hi havia l'ombra de dubte
sí, està bé, està bé,
de la corrupció de les mascaretes i jo vaig pensar que això acabaria en res i efectivament...
Ens quedem 2-1 avui. Victòria de la Judit Casellas. Escolta, us volia proposar un joc. Seré molt ràpid. El primer dia de campanya electoral i que sigueu aquí, vaja, us faré fer una porra a les eleccions.
Ai, ai.
Aquest sobre l'obrirem el dia després de les eleccions.
M'agrada molt.
Ja en què passa. Escolta'm, juguem. Hemos venido a jugar. Gràcies a tots dos. Escoltem Júlia Julvé amb tota l'actualitat i de seguida tornem amb la caravana.